Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Benvinguts al programa 162. Com sempre, amb la col·laboració inestimable dels nostres companys, Manal de Ramon, l'Aurora Requena, el Joan Argentó i el Rafael Martí, disposats a encetar un nou programa. Avui, amb la següent graella, parlarem amb l'Agustí Rillo, marxarem cap a Tarragona. Les barques del sector de l'encerclament dels ports tarragonins han encetat l'aturada biològica fins a mitjans de febrer. Amb una incertesa, no sabem si s'acabaran cobrant les aturades. Ho farem parlant amb el president de l'agrupació Peix Blau de Tarragona. El Rafael Martí i el Joan Argentó ens parlaran, en primer lloc, d'un art de pesca, el tresmall, i en segon lloc, de com preparar un pop amb allioli. Els mallorquins Ocifar seran els protagonistes de l'acordió del Grumet amb el seu tema El rap és un peix. I a Panorama Nàutic avui parlarem amb el Carles Palomares com a director de regata de la Christmas Race Guys de Palamós. L'Aurora Requena ens parlarà de la osmoregulació dels peixos i el Manal de Ramon marxarà fins al Museu Marítim de Barcelona per parlar-nos de les activitats que han preparat per aquestes festes de Nadal i ho farà parlant amb l'Ismael García, responsable o un dels responsables de l'àrea pedagògica del museu. Per tant, benvinguts de nou al Blau Marí. Us invitem a compartir els pròxims minuts amb nosaltres.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui al Blau Marí hem volgut parlar amb l'Agustí Rillo, el president de l'agrupació Peix Blau de Tarragona. Agustí, què tal? Com estem?
Hola, bona tarda, Francesc. Adéu-s'ho, bon dia.
El tema és que heu començat l'aturada habitual que fa el sector de l'encerclament dels ports tarragonins. Una aturada que ja és molt habitual i que es du a terme des de fa molts anys, almenys a Tarragona, no?
Tarragona en província, sí. O sigui, l'Ametlla de Mar, Cambrils i Tarragona.
Que són els tres únics ports on a la demarcació de Tarragona, a la costa tarragonana, hi ha sector d'encerclament, doncs, que es dedica a la pesquera del peix blau, no?
Molt bé, sí, exactament, sí.
Quines expectatives hi ha de que aquesta veda, tal com ha succeït durant molts anys, es continuï cobrant per part dels armadors? És a dir, cal recordar que durant els darrers anys s'havia arribat a diversos acords i a partir de diverses subvencions i posant diverses administracions diners, els armadors podien arribar a cobrar un ajut i al mateix temps el pescador, és a dir, el mariner que anava enrolat, podia cobrar les prestacions laborals, és a dir, que es podia acollir a l'atur. Després de la incertesa que s'ha produït en les darreres setmanes per alguns canvis produïts amb les administracions, com està el tema, quines són les expectatives i si al final podreu tenir accés a aquests ajuts?
Pues en principi els ajuts estan aturats. Lo de l'any passat encara no han cobrat res. Teníem que cobrar, però en les administracions no se posen d'acord, a Madrid i Catalunya no es posen d'acord, les altres administracions del Mediterrani tampoc se posen d'acord uns als altres, i estem per cobrar la parada biològica de l'any passat. Els mariners cobren el paro, o sigui, nosaltres tenim un paro, la gent tenen un paro continu o descontinu, cada any nosaltres parem a la mateixa fetge i tenen 2 mesos de paro. I el que tenim de cobrar en guany, en principi la cosa està greu també. Com no es posen, si no es posen d'acord les administracions de les diferents regions, pues no, autonomies, no, no, que no hi ha res a fer.
És a dir, que no hi hauria ni ajut pels armadors, en aquest cas, ni aquest
no,
atur.
Pels mariners, no, pels mariners sí, eh? Els
pels mariners sí.
Segurat. Sí, sí, sí. Sí.
Clar,
la gent nosaltres fem el paro biològic i aprofitem per tenir un paro, la gent té un paro continu i descontinu, m'entens, i ho tenim fix això per cada any.
Per tant, teniu pendent encara l'aturada que vau fer l'any passat i sí, aquesta va pel mateix camí.
Aquesta va pel mateix camí i la cosa és greu.
Clar.
Perquè tota la gent pues, no està igual i clar, un any aguanta una mica, quan dos anys es fa més difícil.
Clar, perquè si ja és difícil mantenir l'activitat
sí, sí.
I les aturades biològiques aquestes, hem de recordar que són voluntàries, no?
Sí, voluntàries, però bueno, voluntàries, però és que també si no parem, què fem? Si la cosa cada vegada està pitjor. Doncs amb això, bueno, un any ens podem queixar, no? Llevat d'aquest mes i mig que hem passat ara, que ha sigut un desastre, pues l'any encara no ha anat malament del tot, però està la cosa greu també. I l'any passat va ser dolent, l'altre va ser dolent, o sigui que la cosa està sèria.
Per tant,
I les ajudes no venen de cap banda, no.
Per tant, podem dir que aquest any ha hagut una mica de recuperació? És a dir, que si haguéssim de fer un balanç de com ha anat tot l'any des de l'armada, sí. És a dir, des de que vau reprendre l'activitat,
sí.
Després de l'aturada de l'any passat,
sí.
Podem dir que aquest any ha estat una mica millor que els altres anys?
Ha sigut una mica millor que els altres anys, sí. Hasta octubre va ser prou bo, però clar, novembre res i aquest mes de carrer, no, era misèria, no han cobert la Seguretat Social cap barca, o sigui, perquè vas deixant un remanent per poder pagar o no, però aquest mes i mig ha sigut un desastre, al final, o sigui, des del de novembre i tot el que resta de mes de desembre, un desastre.
A què creu que ha estat motivar aquesta
mira,
recuperació o aquesta
sí.
Millora de la temporada?
Pues això no ho podem dir, perquè cada vegada la mar és més difícil de comprendre i d'entendre-la. O sigui que ja no sé per on tirar, ja no sé el que és una cosa i l'altra. El que sé és que cada any el peix el que fem més jove. O sigui que no és que fa la mida, però és que no n'hi ha de peix gros, no n'hi ha ni sardina grossa, ni seguitó que faci allò per poder enxubar. No se'n troba. A què és degut? Pues, bueno, nosaltres fem pagar aquest cop aquesta la mare. Hi ha una multitud de tonyines que és una cosa mai vista de tonyines. I si desvien el peix, si es mengen el peix gros, que ja no sabem però el que és, ni el que fer, ni és que no ho sabem. Ho sabem i ja no ho sabem. Ara, nosaltres culpem molta culpa d'això a l'abundància que hi ha de tonyina. Que pot ser, eh? És que la mare és una cosa enorme del que hi ha. Per lo menos deixessin agafar tothom. De tonyines que ja trauríem de la mar i no menjarien tant de peix blau també aquestes bèsties.
Aquesta millora que s'ha produït aquest any ha estat produït per més captures? Ha estat produït per un increment del preu?
Preu ha sigut algo més bo i s'ha agafat també més peix. També ha sigut un any que fins al novembre, a este octubre ha sigut un any que del temps ha sigut prou bo, o sigui, ha fet bon temps, i pot ser bé la circumstància, pot ser aquesta, no? Pot ser això, o, bueno, en fi, ha sigut més seguit en guany el temps que ha sigut més bonança, ha fet més bonança, m'entens? I s'ha agafat alguna més de peix, i el preu ha sigut alguna més bo, també.
Aquest fet que vostè comenta de que no hi trobeu peix adult, és a dir, que agafeu cada vegada més peix jove,
sí.
Aquesta és una circumstància comú a tot arreu?
Pues hi ha parts que sí, per exemple, el que és la Costa Brava, el que és Barcelona i Vilanova, pues que passa igual que aquí. I però el que tenim aquí tenim una altra cosa afegida, que és que des del cap de Salou fins el que és tota la desembocadura del riu Ebre, no es troba un peix. Tot l'any hem pogut agafar un peix a tota aquesta zona, quan abans, anys enrere, ja fa uns anys, que si ja fa 3 o 4 anys per aquí, o 5, que cada vegada han trobat menys peix, no? La mar aquesta que dic des del cap de Salou ha passat a l'assa davant de la Ràpita, per exemple, no? Ha sigut cada any que ha anat a menys, però és que ara... És que ni un dia de dir, bueno, avui hem agafat un peix, és que no hi ha un peix. Tot el que hi ha, el poc que es troba, és peix molt jovenet.
Clar, aquesta circumstància ha fet que, per exemple, que la gran majoria de barques
sí.
del port de l'Ametlla de Mar estan pescant
sí.
a Tarragona i fins
pues
i tot estan venint a Tarragona.
Tot l'any estan aquí a Tarragona. Llevat de potser el primer mes que van estar venint i anant i vinguent al poble, O sigui que el resto d'any estan tot aquí, inclús la barca de Cambrils, també hi ha dues barques que venen a vendre a Tarragona.
Clar, això feia anys que no es veia, perquè sí que de quan en quan ha hagut períodes, no?, que de quan en quan que les barques de Cambrils o Tarragona o l'Ametlla de Mar han estat pescant a Tarragona i han estat venent a Tarragona, però...
Sí, però això era una circumstància de l'estiu, que es venien dos mesos que es feien això... No, no era tot l'any, ara ha sigut tot l'any que ningú... És que nosaltres dedicàvem a pescar més a la mar, per exemple, davant de l'Hospitalet, davant de Cambrils, totes aquestes mars eren les que es pescàvem a tots els llums abans, normalment, eh? I era on trobàvem més peix sempre, o sigui, la mar era que era riquíssima amb sardina, sobretot en sardina, tota la mar que hi ha davant de l'Ametlla de Mar, tot això era riquíssima. Era riquíssima, és que sorties del port i ja trobaves peix, i ara fa, clar, cada any més i més, hasta que s'ha arribat i no hi ha un peix, que no hi ha un peix, no. Inclús les barques d'arrossegament n'agafen cap de peix, de peix blau. Aquesta mar que et dic, així, davant de l'Eva, del riu Ebrasta, que era el cap de Salou, no agafen un peix. Abans tocaven peixos blaus i de sardina i anxova, això d'agafaven tant en tant, no agafen res.
Clar, i ara han de pescar davant de Tarragona o a la banda del nord?
Els llums, sí, no, els llums tots pesquem des del cap de Salou per allà avant, o sigui, davant de Tarragona, per exemple, està davant de Calafell, Vilanova, això tot l'any, és que no, res, no es troba cap peix aquí, no sé que si és que conserva les tonyines, és que no sabem de el que és això.
Clar, perquè de tonyines n'hi deuen haver tot arreu.
Ai, sí, n'hi ha, fill meu, d'acord. És una cosa mai vista. I és tot l'any, no és un dia, és tot l'any, això, tot l'any.
És a dir, que
vostès... Les barques que pesquen a la gamba, aquí a Tarragona, hi ha dies que tot el que els dona la vista sota és un cop de mar de tonyina. Fora bons de dies seguits, eh? I les barques de llum, igual, aquí, quan em pica se fa l'alba, si no t'espaviles allà a la salsa a la mar, si tens alguna cosa, ja he escalat les tonyines per baix la barca, i anem fent sempre. És que anem moltíssimes. Això no s'ha vist mai a la vida, que hi hagi tantes tonyines, mai, eh? Mai.
I el que costa que s'incrementin els estocs de captura, no?
Home, jo crec que haurien de deixar agafar més tonyines, els que es dediquen a la gran indústria, però que les demés barques, si en tenen algun dia per agafar alguna, que també que la puguin agafar, perquè és que és aquell peix que es mossega la cua, eh? El peix gros se pot un petit, i sempre estem igual. I està bé que s'agafin tonyines, que agafin tonyines els que tenen que agafar, però el resto que es mantenim de l'altre peix també tenim que menjar. Si hi hagués poques tonyines o la cosa estigués greu, doncs dius, bueno, està bé, s'ha de repoblar com s'ha fet aquests anys darrere, eh? Però és que ara ja portem 2 o 3 anys que cada vegada hi ha molt més, i la prova és que les barques que van anar en un dia van fer la captura, ja no? Van fer la captura que tenien, tot el tonelatge que tenien que agafar en un mes o en 20 dies, en un dia ho van acabar tot. De les que, és que hi ha moltíssimes, és que no és una cosa mai vista. I això l'administració no ho té en compte o són tontos.
I a més és un dels factors que vostès entenen que s'està menjant el peix del qual vostès viuen, no?
Això, no? És el que... Que hi haguin tonyines, i està bé que hi haguin tonyines, però clar, és que es mitja el peix blau. Normalment, home, mengen de tot de tonyina, no? Però el 99% de peix que mengen és barat, sardina, seitó, és el peix que mengen. Però també mengen calamans i llussos, eh? I maire, eh? O sigui que s'ho voten tot. Això em pot dir que sí, quan hi ha tanta abundància d'aquest peix, és perjudicial per tothom, eh? Igual l'arrossegament que l'encerclament. Més pel llum, però que es fa mal l'arrossegament, i tant que fa mal. Menja molt aquest peix, això són bèsties que són grumans.
Una mica per acabar, Agustí, tornant al tema de les ajudes i de l'aturada, que fins quan durarà l'aturada aquesta?
Aquesta dura, fem 60 dies de veda, eh? És que ara no exactament,
per,
no sé
per
si
tant,
el
arribarem...
dia 19, el dia 18 o el 17 de febrer.
De febrer. Sí. Expectatives de que s'acabi solucionant i els armadors puguin acabar cobrant algun tipus d'ajut, en teniu o no?
Les expectatives són que les administracions, si no fan els deures que han de fer, se posen d'acord, no cobrarem. Ara, si fan els deures que han de fer, i els pescadors sempre som els últims de la collita, si no fan el que han de fer, doncs ho pagarem tot. Les ajudes són per tothom, però és que no venen, no arriben.
Segons...
Perquè l'administració central, principalment, és una de les... No és l'única culpable, però té el 90% de culpa de tot el que passa.
Perquè, segons tinc entès, fins i tot el govern català estava disposat a incrementar la seva part d'ajut, no?
Sí, sí, en principi volia posar un 80% i el rest d'això per cobrar-lo de l'any passat, però clar, si el Madrid no dona ordre no poden, perquè diu que llavors els denuncien i podrem el que ha cobrat i el que... I molta damunt, m'entens?
Perquè, clar, a Brussel·les no veuen bons ulls aturades subvencionades, no?
Ja, però s'ha de fer. A Brussel·les també els pagesos, i no és que vagin contra els pagesos normalment quan tenen alguna cosa també cobren, no? No tots, perquè aquí a Catalunya ho tenim més fotut que els altres llocs, però algú cobren, nosaltres ho tenim més malament que nosaltres, no ho tenim això. Inclús a les altres autonomies, enguany no, però els altres anys han cobrat a la gent el paro, a través de la Comunitat Europea. No han perdut el paro que tenen la gent, no, sí que no l'han gastat, i totes les vedes que s'han fet han anat cobrant de la Comunitat Europea. Però aquí no, aquí s'ha gastat el paro, la gent cada any gasta el paro que té i pagant per l'administració d'aquí.
Agustí Rillo, president de l'agrupació Peix Blau de Tarragona, moltes gràcies. I en tot cas, suposo que ara venen dos mesos de... no de tranquil·litat, però sí que durant aquests dos mesos el que fan vostès és posar la barca a punt, no? I reposar allò que fa falta, no?
I tant, fer pues, el manteniment de les barques i anant posant diners damunt. I una altra cosa, que hi ha molts armadors que tenen els fills que els hi manen la barca.
I no volen continuar.
No, sí que volen continuar, el que passa que no cobren res aquesta gent, perquè els mariners van de, per exemple, el que va de patró, si és fill d'un armador i va de patró, no té paro. I com ho ha de fer aquí a Tarragona mateix, hi ha una barca que són tres germans que van a pescar. I el pare, que està jubilat, però clar, les famílies aquestes han de menjar totes les tres famílies que hi ha.
Clar.
I que no tinguin que no cobrin res, és fotut això.
Aquesta és una dificultat afegida, no?
Ah, per això t'ho dic. I aquests són tres, però n'hi ha que són dos, i n'hi ha que tenen un fill que tampoc cobra, i n'hem fet... Pues això està, és fotut, i com no es fan les coses ben fetes, pues bueno. I que normalment a la pesca, els que mos manen no en tenen idea, pues bueno, entre la Comunitat Europea, Madrid i algú d'aquí, pues mira, fem un embolic.
Al final, el que acaba pagant les repercussions és el que està a sota de la piràmide, no?
Que sí, xiquet, l'últim de la fila. És el que paga sempre d'això. El més tonto, el més pobre, és el ruc d'escop sempre, és normal.
Agustí...
No hauria de ser així, però és així.
És així. Agustí, moltíssimes gràcies.
Vinga, tu, Francesc. Vinga, bona tarda.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Què tal? Com esteu? Bé?
Molt bé.
Avui, quin art mos descobrireu? Quin art de pesca estem parlant, clar.
L'art, lo trasmall.
Lo trasmall?
Lo trasmall.
És una modalitat de pesca, doncs.
Sí, molt antiga, sí. Tota la vida.
I en què consisteix? Quin art s'utilitza?
És un art que és com una paret, porta una corda en suros a la part de dalt i una altra corda amb plom a la part de baix. I se li posa un aparell de sàrcia... d'uns 20 centímetres cada malla i una altada d'un metro per un costat i per l'altre. I al centre d'aquestes dos va la sàrcia més ciegueta.
La que la malla té menys forat,
si,
doncs.
Si els trasmalls del costat tenen un metro i mig, la sàrcia n'ha de tindre 1,70 m.
Sí.
I encabat ha de quedar... amb bull, ha de quedar més...
Natural de dins i diem el bull.
Més embandada, per a que sobre la corrent la sàrcia de llinte bé la corrent, doncs fa unes bosses i el peix tira per allà dins i s'enreda. I en aquest aparell s'agafa molta classe de peix. Igual pots anar a agafar llangostins, que moll, que... moltes classes i segons per l'aparell que vols agafes el peix.
És molt llarg?
Sí, poden portar-se'n fins a 2 milles de llargada, depèn.
Però l'aparell normalment té unes 20 braces.
Però cada...
normal.
Cada sàrcia d'estes, cada parejo és sobre les 20, les 20 brasses.
I aquesta parella es pot calar igual en sorra, que en alga, que en roca... Que...
Home, se pot calar tot arreu, ara.
Ara, la classe de peix que vas a buscar, la roca un i a la sorra l'altre.
I segons on te ho tires, claro. Pues pots agafar molta basura i fer malbé les sàrcies. Tampoc no és tirau i tirau.
I suposo que després és feina, perquè aquí el peix se queda enganxat, per tant, després s'ha de traure, no?
Sí, clar.
Amb la qual cosa no és de dir és que aboco la sàrcia i cau tot.
No, acabat. S'ha de desfer un peix per peix, perquè està bastant embolicat.
Sense forar
amb la qual cosa és pesat i si és forat de la sàrcia després suposo que s'ha de remendar, no?
No és.
S'ha d'arreglar, no és fàcil.
No és rentable que estripis la sàrcia per atraure un peix. Ja ho fan els dofins, això.
Doncs, bueno, avui hem conegut el tresmall, una modalitat pesquera i també pues, un tipus d'art de xarxa que com deia Rafael, pues, és de les més antigues. Mos veiem preparant l'apartat gastronòmic.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
Ja veig aquí els estris de cuina, que ja esteu arromangats, Rafael, Martí, Joan Argentó. Després de parlar una miqueta de tradició i d'arts de pesca, ara és el moment de parlar del ranxo, no?
Sí, tant.
Avui, Rafael, què mos estàs preparant, que et veig aquí tot arromangat?
Mira, aquí tenim un pol de 2 quilos, que l'hem acabat d'agafar avui, ben fresquet.
Quina cara fa este polp.
I... l'agafarem i, com sempre parlem, lo pol, si pot ser, l'hem de tindre congelat, però avui mos ha agafat, que no el tenim congelat,
però si pot ser,
i encara està viu.
Però si pot ser, l'hem de tindre congelat un parellet de dies.
I el volem fer per a dinar. El volem fer per a dinar, el volem menjar molt ara. L'agafarem.
I que hem de fer per a...
Ara ho explicarà.
Lo llimpiarem, li traurem la melsa i tot lo de dins de la bossa del pol. Una vegada això està tret, si ets jove i tens força, jo ja no, que me se desmanegarà l'ombro, aquí damunt del muro, del moll,
mateix,
a l'hormigó, a bax.
Lo vaqueges, no? Li pegues cops en terra, no?
I si pot ser, li passes una cordeta, un fil.
La cordeta va millor.
Pel costat dels ulls, i l'amarres i tens més per a poder picar-li. Ara anem a la bruta. Això dins de casa no ho podem fer així, però com que ho estem fent a la barca o a la coberta de la barca, però en cavall llimpiem-ho bé, si no relliscarem. I se li pega bastant de cops. I
has d'aquest canses.
Per entobí.
Lo deixes ben baldat.
De 50 cops per amunt.
T'unflaré com un polp. Com un polp. Vol dir això, que a bacs.
Allò que diuen dels 23 cops.
Sí, no, 23 tu...
Sí, 23 l'altre.
Lo veus que allò que havia tobet, i li fots una bona palissa, en cabal lo rentes bé i al caldero. I tot això del congelador pues, va molt bé, però avui que ens trobem en una emergència que volem menjar polp i no el tenim congelat, per a fer el tou li farem això.
Com lo prepararem? Ja el tenim pues, netejat, eh?
Agafarem, posarem lo caldero en aigua, que bulli, i quan l'aigua comença a bullir, l'enganyarem, li farem 3 cops dins, saps? Lo tirarem dins i ho traiem.
L'escabussarem 3 vegades.
Llavors torna a deixar bullir l'aigua. Quan bulla, torna la mateixa.
I el tornem a deixar, com que és un polp sol, li farem la comèdia.
Lo tornem a deixar bullir dins de l'aigua o no?
Mane?
Com?
Lo tornem a deixar bullir dins de l'aigua?
O... Sí, llavors mitja hora.
I bueno, i encabat a la segona, com que ja m'he cremat el fet d'això, ja l'he mullat i fora. Ja l'he deixat allí i a bullir. Li poso dins de l'aigua... dos cebetes, així com lo puny, les pelo i la tallo pel mig i durant l'ebullició de l'aigua li he posat 2 cebes.
Quant de temps els hem de tindre bullint? Després d'enganyar-los 3 vegades?
Hasta que estiga tou jo. N'hi ha que diuen mitja hora, mentida.
Sí.
Segons lo pol que és, faràs fang i segons lo que serà, no te'l podràs menjar de dur.
I com ho sabem que està tou?
A la porquilla.
Segur. Quan hi ha, portes mitja horeta o així, la traus en la forquilla, li tallo en les estisores una pota i entasto un trosset de la part més doble. I si noto que encara està dur, faig tio a dins, bé, un quart més. Als 10 minuts o un quart, torno a traure la pota en aquella que he tallat, li torno a tallar en trosset, faig, ara estàs al tente.
Molt bé, llavors, quan està, lo traiem. L'han de fer trossets?
I l'has de traure en seguida de l'aigua, perquè si dius, bueno, la deixo aquí i que es geli, allò igual actua, i segons com la deixaràs, quan la trauràs de l'aigua, allò serà molt.
Molt bé.
Perquè mentre se gela l'aigua, el pol igual actua. Quan has dit està bé, trau-lo. Trau-lo i gela-li.
El gela, l'hem de deixar gelar.
Sí. I si portes pressa i dius encara li falta una miqueta, doncs deixa'l. Però no te'n fies.
Ara el tenim fora, ja.
I el tenim fora. Lo deixem gelar i quan veiéssim, ja que no mos cremem, l'agafarem i el tallarem a tacs. I el tenim tot talladet a tacs. Encabat, agafarem...
L'hem de salar o no?
Depèn, jo no el salo mai. Encabat, farem una morterada d'allioli...
Bueno, per si de cas una miqueta, un polset de sal.
Depèn a l'agust del
consumidor
que se l'haiga de menjar.
Llavors agafarem, farem allioli, no?
La sal ha de ser una miqueta gorda.
Farem allioli?
Sí, farem allioli i farem dos paelladetes de pataques fregides a tacos.
Molt bé.
Una vegada tinguéssim les pataques fregides, les agregarem a la ribella del polp i en acabat li abocarem la morterada de l'allioli. Ho remenarem tot. Tot remenat, pataques, polp i...
I a menjar.
Això és manjar, eh?
I a menjar.
En la d'això que te'l pots menjar calentet. Lo pots tindre a la nevera per aperitiu, gelat, és tan bo com calent. Vull dir que...
Bueno, és una opció que dius, bueno, lo faig i ja me'l menjaré quan...
Lo faig i no te'n quedarà gens.
Clar, perquè... Però sobretot l'hem de deixar a la nevera si no me'l mengem, perquè
sí, home,
el porta allioli...
Has de tindre en compte que porta l'allioli.
És com una ensaladilla.
Has d'anar una mica amb cuidado per l'allioli.
Pues, escolta, ja que el tenim fet, me l'anem a menjar. Rafael, Joan, hasta la pròxima.
Vinga,
ha quedat tou, sí.
L'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet avui donem la benvinguda als mallorquins d'Ocifar i aquest rap al peix és un rap.
Tengo una amiga que vive en el costado y hoy por la mañana le he preguntado ¿qué no has de venir conmigo esta noche? Aún venga que si vienes haré limpio el coche. Pero esta chica me dice que no puede salir conmigo, que su padre no lo quiere. Pero yo me sumo que es una mentira, lo que piensa es que le quiero tocarse parchelida. Digas pardaladas, he visto molt de raó.
Panorama Nàutic.
I arriba la proximitat del Nadal i arriba a les nostres costes la Christmas Race, que s'organitza a Palamós, i on es converteix en un dels centres de la vela, jo m'atreviria a dir que no només a nivell català o de l'Estat, sinó a nivell europeu. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres, com cada any, el director de regata, Carles Palomares. Carles, benvingut al Blau Marí.
Hola, bona tarda.
Comentàvem que clar, que quan parlem de l'atracció que té aquesta regata no podem parlar només d'aquí a casa, sinó que us convertiu una mica en atractiu, en pol d'atracció per a molta gent que es dedica a això a nivell europeu, no?
Sí, un dels grans actius de la regata és que tenim molt de públic europeu, ja que molts països del nord d'Europa, doncs, en aquesta època de l'any és impossible navegar. Llavors, la veritat és que això fa que tinguem força representació. Aquest any, enguany, tenim 30 països a la regata. Vull dir que és una regata força internacional.
Una regata internacional que aquest any arriba a la 39a edició. Abans de parlar de les característiques de la regata, de com ha anat la inscripció, sí que voldria fer esmena que l'any passat vas destacar moltíssim que iniciàveu un camí amb un patrocinador, que era GAES, amb el que estàveu molt il·lusionats, no?
Sí, sí, la veritat és que GAES ens està donant un cop de mà a poder tornar a situar la regata dintre l'elit de les regates europees de classes olímpiques i juvenils. I la veritat és que això s'està notant amb la participació. Hem aconseguit, des que tenim aquest sponsor que ens ajuda, doncs cada any hem tingut una cinquantena més d'inscrits i aquest any estem arribant als 299, que per un inscrit més estàvem en 300 barcos. Això, penseu que fa 4 anys la regata estava sobre uns 150 barcos, vull dir que hem doblat la participació, això és molt important pel futur de la regata, sobretot.
Per tant, el poder haver arribat en aquest acord, doncs, us permet millorar a poc a poc i edició darrere edició, no? D'aquí lo important d'aquests ajuts no convencionals, doncs.
Sí, l'esponsor en el món de l'esport és superimportant, el cop de mà que ens dona GAES és brutal, perquè penseu que al final tot el que et dona l'esponsor l'únic que fas és donar més qualitat a la regata. Tindré millors equips d'aigua, millors barcos de jurat, millors instal·lacions a terra, i això, evidentment, el regatista ho agraeix.
Clar, aquest any dius que teniu participants de 30 països diferents, no?
Sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, és una alegria. Potser feia, sempre estàvem sobre els 22, 25 països, i aquest any, bueno, a vegades coincideix, no?, que hi ha gent d'arreu del món que està estudiant, potser a Anglaterra o aquí mateix, i ens ajuda, doncs, mira, a tindre aquesta participació, no? Perquè tenim un participant d'Uruguai, que dius, home, doncs mira, ha aprofitat que està per aquí i ha vingut a fer la regata, és fantàstic. A part de que tenim francesos, italians, anglesos, molts de països europeus, per descomptat.
Quin és l'atractiu, quin és el ganxo de la prova per a tenir tal repercussió, per a tenir tal pol d'atracció, Carles?
Hi ha diverses coses que fan que sigui una regata interessant. La primera, que és una regata que jo penso que s'ha tingut adaptar als temps, no? Quan va començar aquesta regata era una regata que es feia en unes altres dates, es feia del 26 al 30 de desembre. I això, bàsicament, era perquè era una època de vacances escolars i a la universitat. Llavors, això fa 30 anys era un gran avantatge perquè realment tots no eren professionals, sinó que eren estudiants, sinó professionals, gent que no es dedicava exclusivament a això. I va arribar un moment en què aquestes truites van anar girant i al final molta de la gent que està navegant són gent que ja es dedica a això, o són nanos que tenen molt clar que el que volen fer i no tenen problemes per perdre algun dia de feina o d'escola inclús per poder vindre. També val a dir que les dates no són del tot dolentes pels estudiants perquè ja estem molt al final del trimestre i la veritat és que diguéssim que exàmens així potser algú sí que li coincideix, però hi ha molta gent, sobretot a l'estranger, que això ja no és un problema. Per tant, hem pogut adaptar-nos a una mica durant un dia més de regata, dels 4 dies que es feia abans, hem passat a 5 dies, hem pogut adaptar la regata al format olímpic, que és a 5 o 4 dies de sèries, més un dia de finals. I després també molt important el fet de poder incloure les fases juvenils, que ha fet que per molts equips olímpics fos l'excusa perfecta per enviar els seus olímpics juvenils. És a dir, les classes olímpiques i a les classes juvenils. Les classes juvenils són sempre el pas just abans de la classe olímpica. Llavors aprofiten per enviar aquests nanos que apunten maneres a classe olímpica i també aprofiten per enviar els que ja estan navegant en classe olímpica però que encara, diguéssim, són els juvenils, els que encara no estan com per anar a l'Olimpiada però que tots just comencin aquest periple.
Clar, suposo que això deu ser un valor afegit de la prova, el fet de poder promocionar aquest esport en l'àmbit de base, no? També. És a dir, que més enllà de les proves olímpiques es pugui veure gent que a curt termini, per dir-ho d'alguna manera, pot estar també dins de l'èlit.
Exacte. Bàsicament el que tenim aquí són nanos de classe juvenil com el 420, el Láser Radial i el 29er, que estan a un pas de fer el pas a la classe olímpica, i tenim els que comencen també navegant classe olímpica, però que són, diguéssim, els debutants, no? Llavors, aquesta regata és ideal per ells perquè és una regata on es poden medir amb gent que ja fa temps que navega, però amb tot l'atractiu que té poder també anar amb les classes juvenils, que el que fan és facilitar a l'hora d'una federació enviar gent a navegar a Palamós, pues facilita molt que poder enviar classes juvenils i classes olímpiques totes juntes. O sigui, per una qüestió logística, quasi podríem dir.
Una edició, la 39, la d'aquest any, amb una climatologia canviant i que d'un dia per a l'altre no saps ben bé com anirà, no?
Sí, val a dir que clar, una regata al desembre al nord d'Europa, al sud d'Europa, depèn molt una mica de la sort, no? Normalment Palamós és un lloc que es pot navegar sempre, però també és veritat que a vegades et trobes, per exemple, nosaltres ara tenim 4 àrees de regata, doncs ja dies que en 3 àrees de regata s'ha pogut navegar perfectament i en canvi en una de les àrees no s'ha pogut navegar. Bueno, és una mica de sort i, bueno, si tens tramuntana, si tens garbí, és complicat. Però mira, és anar dia a dia i al final ho acabes traient.
De sortida, és a dir, o en principi, i fins que caldrà esperar el 22 quan es clogui tota aquesta prova, però en principi el balanç que en feu és molt positiu en quant a participació, en quant a inscripció i en quant a tot plegat, no?
Sí, sí, evidentment, és positiu i al final el que tu fas és tot el possible, el que està a la teva mà, el temps no el podem controlar, però tot el que està a les nostres mans intentem que funcioni, que vagi bé i que la gent pugui estar contenta de vindre a Palamós. I tant.
En tot cas, és un esforç molt important pel club, no?
Sí, per un club com Palamós, que és un club relativament petit, és un esforç molt important perquè mous molta gent i d'organització penseu que hi ha entre una cosa i l'altra cap a 50 persones, que es diu aviat, eh? Gent que dormen aquí a Palamós i que evidentment ens donen un cop de mà molt important, però clar, és un gasto impressionant.
Normalment destaquem la presència d'algun esportista important. L'any passat recordo que ens destacaves la presència d'una parella de regatistes del nord d'Europa de manera important. Aquest any hem de destacar en algú de tots els participants?
Home, jo crec que un dels que podem destacar més és de casa, és el Jordi Chamar i el Joan Herb, que és campió del món juvenil i campió d'Europa juvenil de la classe 470 masculina. Inclús en l'últim Mundial de Santander, que es va fer aquest mes de setembre, va ser el que va classificar a Espanya pels Jocs Olímpics. És un nano que ens sentirem molt a parlar. Són nanos molt joves, amb moltes ganes i amb molt de futur per endavant, i que segur que ens sentirem a parlar i que ens donarà moltes alegries.
Pues així ho esperem. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que fins al 22 tingueu el vent que cal per poder fer tot el que teniu programat. I novament, pues, felicitats per aquesta organització, que 39 anys de regates i de Christmas Race no són gens fàcils. Moltíssimes gràcies, felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal?
Hola, molt bé.
Avui toca punts oceanogràfics, per tant, de què mos parlaràs?
De la osmoregulació.
Osmoregulació.
Dels peixos.
A més, em consta que aprofites la vinentesa de les dates nadalenques per posar-hi un... per, per relacionar-ho, no? Per dotar-lo d'una relació...
Clar,
amb la...
molt bé. És que tot va sortir una mica d'així, no? Sentint aquesta Nadala en castellà de... Però mira com beben los peces en el río. Vas dir, vinga, a veure, anem a preguntar-nos... Veuen els peixos al riu? No veuen al mar? Ho fan? No ho fan?
Clar, perquè clar, els peixos ja estan dins de l'aigua. Per tant, dius, veuen dins de l'aigua, no?
És cal, és necessari.
Doncs pues bueno, esperem que després de la conversa d'avui pues ens quedi una miqueta més clar. No? Aquesta
sí,
pregunta.
Aquestes coses sempre són preguntes fàcils, no? Semblen preguntes fàcils, però després la resposta no sempre tan fàcil. Però bueno, per respondre de si els peixos beuen aigua, doncs sí, resulta que sí. Vale? Tant alguns peixos de riu com de mar sí que ho fan. Ho fan de major o menor mesura, o sigui, beuen més o menys aigua, així parlant ràpid, per poder controlar les concentracions de sals que tenen aquests animals en el seu interior, que ja sabeu que és molt important com aquestes concentracions, perquè si, per exemple, es desequilibren, poden ser molt perjudicials per l'organisme, no? És com quan nosaltres tenim la sal, no? Que diguem, no prenguis sal, que te puja la pressió i no es bo pels ronyons, el que sigui, no? Doncs els animals necessiten controlar-lo, i clar, ells vivint en un medi en el que ja té sals, pues, el seu equilibri és una mica més complicat. Així que primer parlarem una mica dels peixos del riu, com els de la Nadala, no? Aquests peixos viuen en voltants d'una aigua que, com ja sabeu, tenen la salinitat molt baixa, val? És com l'aigua, té la quantitat de sal que té l'aigua que nosaltres bebem normalment. Aquests peixos, dins dels seus òrgans i dels teixits, tenen més concentració de sals que la concentració de sals de l'aigua que té el riu, de l'aigua que els envolta. Per això, l'aigua, per un procés que es diu osmosis, té tendència d'anar dels puestos on hi ha major concentració de sals als que n'hi ha menys concentració de sals. En aquest cas, l'aigua té tendència a entrar dins del cos d'aquests animals que tenen més concentració de sals. Val? I l'aigua li entra per tot arreu, val? Li entra per la pell, li entra per les brànquies, val? Perquè és molt permeable a la seva pell, i la seva pell i les entra per aquí. Vale? Llavors, aquest peix, de cop i volta, se troba que té molta més aigua dins del seu cos de la que el necessita. Llavors, el que fa? L'elimina constantment amb excrecions, amb orines molt líquides, molt diluïdes. Però, clar, quan elimina tant d'aquesta orina, també es queda sense sal. Llavors, ha de tornar a tenir aquest equilibri alimentant-se amb sals. O sigui, dins de la seva alimentació, ingerir sals. De tal manera que totes aquestes sals que perd per aquest excés d'aigua que ha de fer d'orinar, l'ha d'equilibrar per la ingesta d'alimentació. Vale? Aquí tenim el cas dels peixos del riu.
Clar, i que això és un constant.
És un constant, clar. És un equilibri dinàmic, no? Diguem-ne. És un equilibri que s'ha d'evitar de trencar, no? Però ho ha de fer constantment. Val?
I els peixos de la mar pues ho fan de manera diferent als del riu?
Una mica, clar, el seu medi és diferent, no? El mar té molta sal, això d'entrada. Llavors hi ha diferents estratègies. Per exemple, els peixos teleostis, com pot ser una sardina, li passa al contrari com es passava als seus companys de riu, no? Tenen les concentracions de sals, són menors dins del seu cos, comparada amb la concentració de sal que trobem al mar, no? Com tots ben sabeu, el mar és molt salat. Molt bé, doncs per poder mantenir aquest equilibri actuen diversos organismes, no només els ronyons, sinó com en altre cas doncs també les brànquies i tot el sistema digestiu. A les sardines, per aquest exemple, tenen el problema de que per osmosis l'aigua té tendència a sortir del seu cos. No? Abans tenien tendència a entrar, ara en aquest cas té tendència a sortir del seu cos per l'orina i per les brànquies. I per tant la sardina es deshidrata. Per evitar-lo això, les sardines han de beure aigua constantment, com els de la Nadala, per recuperar el nivell d'aigua al seu interior. I al mateix temps ha de prendre molts de sals de l'aigua que beuen. I així ho fan gràcies a un sistema digestiu amb unes cèl·lules preparades molt específiques. Així doncs, la sardina també ha d'intentar mantenir aquest equilibri, però això li costa tenir un teixit especialitzat i també li costa molta energia fer-ho, perquè ha d'estar constantment mantenint aquest equilibri, aquesta lluita constant contra el medi tan salat que li rodeja.
Però clar, no tots són sardines a la mar salada, no?
Per exemple, en el cas del que serien els taurons, té una estratègia que pot semblar una miqueta més senzilla, no? El que fan és que els mateixos equilibren la concentració de sals que tenen al seu interior. Llavors, sempre tenen la, el seu, la seva sang i les seves cèl·lules tenen la mateixa concentració de sals que el medi que els envolta. Vale? Llavors no tenen aquest problema, tenen altres problemes d'alliberar excés de sals i així, però aquest problema que veiem abans de l'aigua per dins, fora i tal, que entra, que surt, això no ho tenen perquè ells són capaços de pujar la salinitat del seu cos quan és necessari o baixar-la quan és necessari, però això ho podem trobar als taurons en alguns espais com estuaris, on l'aigua és més salobre, no té menys salinitat, perquè els mateixos poden variar aquestes concentracions i adaptar-se al medi en el que s'hi troben.
Per tant, sí
que veuen
els peixos veuen aigua, d'una manera o d'una altra, però no la veuen com naltros, però veuen aigua.
No, en gots i palletes no ho fan, no.
Mos queda clar, Aurora, hasta el pròxim programa. Gràcies.
Molt bé.
L'Arxau.
Arriba el període vacacional per als nens i nenes, pels estudiants de les festes de Nadal i necessiten activitat. El Manel Ramon n'ha trobat unes quantes al Museu Marítim de Barcelona.
Sense dubte hem de parlar d'activitats nadalenques que es venen realitzant aquests dies a diferents indrets de Catalunya, i un dels llocs on també s'hi centren algunes i destacades importants és el Museu Marítim de Barcelona, relacionades com sempre amb el mar. Per parlar d'aquest tema ens acompanya el responsable de temes educatius del Museu Marítim, el senyor Ismael García. Què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Arriba el Nadal i el museu també es vesteix de forma nadalenca en diferents activitats, entre elles el concert que s'ha realitzat, així com també altres activitats relacionades amb l'embarcació en la que arriben els Reis a Barcelona. Fes-me un 5 cèntims, sisplau.
Doncs sí, mira, el passat 18 de desembre vam fer un concert de Nadal. Ens van fer doncs, tot un seguit de cançons de Gershwin i Nadales, i pel que fa al Pai Lebot Santa Eulàlia, doncs, ja portem uns quants anys que fem servir el vaixell com a lloc on els nens hi poden anar des del 2, enguany des del 2 fins al 4 de gener, i poden anar a deixar les seves cartes per als Reis, i allà els agafen el carter reial i els despatxes, i el 5 de gener els Reis Mags arriben a Barcelona per mar, a bord del Pai Lebot Santa Eulàlia, i arriben per la tarda, i des del moll de la Fusta doncs ja doncs es distribueixen per tota la ciutat per repartir regals.
Són activitats participatives, nadalenques. N'hi ha alguna més que calgui destacar perquè els nens i nenes doncs, vagin prenent nota?
Sí, mira, a partir del 24 de desembre, des del 24 de desembre fins al 2 de gener, farem activitats que són familiars. En tenim tres. Dues de familiars que fan pares i nens i una que fan només els nens. Llavors, de familiars hi ha dues que estan vinculades directament amb una exposició que tenim, una exposició temporal sobre càmeres submarines, i amb una de les activitats és una mica com una mena de joc de pistes que han d'acompanyar amb un personatge a buscar tota una sèrie de peces, objectes amagats que hi ha per l'exposició, i han de fer també alguns experiments per saber com funciona un submarí. I a l'altra es diu Ulls d'aigua i s'explica com, bueno, a partir d'una peixera s'explica com funciona una càmera fotogràfica i com és una càmera fosca.
De totes maneres, aquestes activitats que es fan són activitats que ja també estan programades dintre del Museu Marítim, com per exemple aquesta exposició de càmeres submarines, etcètera, etcètera, ja venen realitzant des de fa dies, no?
Sí, aquesta exposició la tenim des del novembre i dura fins a Setmana Santa de l'any que ve.
Per què destinar doncs, activitats al Nadal per part d'un museu dedicat al mar?
Bueno, perquè el Nadal és un moment d'esbarjo, un moment de molt familiar, i nosaltres volem aprofitar aquesta època per oferir activitats que puguin, doncs això, satisfer aquesta necessitat que té el visitant, no? De fer alguna cosa una mica diferent, que tingui un contingut una mica així, doncs això, nadalenc, que sigui participatiu, i alhora doncs, poder oferir la nostra oferta expositiva.
És a dir, participatiu, nadalenc i instructiu també, no?
Sí, perquè, a veure, tot i que siguin unes activitats que tinguin un contingut molt lúdic, no deixem de banda tota la part educativa i bueno, que puguem doncs això, explicar coses al visitant que d'una altra manera no podria conèixer.
Perquè, de fet, és important anar apropant a la gent més jove cap als museus, en aquest cas el Museu Marítim, dedicat al món del mar, però és important en general apropar la gent jove als museus.
Sí, mira, de fet, nosaltres Durant tot l'any tenim una sèrie d'activitats que són, estan dins del nostre programa pedagògic i que tenen un contingut molt més formatiu, molt més de coneixements. I en canvi nosaltres pensem que si organitzem activitats ara per Nadal, que és una època de, doncs això, més lúdica, de fer coses divertides, introduint conceptes més, això, més atractius, sense deixar de banda la part més de coneixements, però perquè d'aquesta manera aconseguim que el visitant vingui al museu i el trobi d'una manera més atractiva i més divertida. Per exemple, tenim una altra activitat que no t'he comentat, que es diu Pirates a la Vista, que és també familiar, i en aquesta activitat, que és molt lúdica i és de molt de trobar un tresor per les sales del museu, ajudant amb un pirata, que dit així és molt lúdic i sembla que tingui pocs continguts, en realitat s'aprofita aquesta part més lúdica, més divertida, per introduir conceptes sobre el món i la pirateria, i bueno, és una manera molt divertida d'aprendre conceptes.
Mm-hmm. Suposa que se n'ha fet balanç de 3 anys i respon bé la canalla en aquestes activitats.
Sí.
Bueno, la canalla i les famílies, per suposat.
Sí, la veritat és que sí, és una... bueno, tenim ple. La veritat és que hi ha molta resposta. Nosaltres oferim això i és una resposta a una necessitat que també té la gent, de trobar activitats. Pensa que la canalla està a casa, hem de fer coses per a ells, i bueno, és una opció que tenen de venir aquí al museu i fer activitats divertides.
Acabem recordant aquestes activitats que podran gaudir els nens i nenes d'arreu de Catalunya, de Barcelona, però també arreu de Catalunya, si tenen a bé visitar el Museu Marítim de Barcelona en èpoques nadalenques.
És des del 24 de desembre fins al 2 de gener.
L'entrada és gratuïta?
No, s'ha de pagar. Bueno, depèn de l'activitat, cada activitat té un preu diferent, però no són, la més cara són 5 euros, que és la d'ulls d'aigua, i les altres són de 3,60.
Per tant, preus assequibles, preus populars per poder participar del Nadal, també prop del mar, a través d'aquestes exposicions i activitats que es podran visitar al Museu Marítim de Barcelona. D'elles n'hem parlat amb Ismael García, que és el cap de temes pedagògics d'aquest Museu Marítim. Gràcies per estar amb nosaltres. Bones festes.
Gràcies. No sóc el cap, però per la casa de corregir.
Un dels responsables. Un dels responsables. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Arribeu-siau.
Vinga, adéu.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies, Manel, moltíssimes gràcies també a l'Ismael García. Ja ho saben, els petits i els pares tenen aquestes activitats que poden fer al llarg d'aquests dies de Nadal. Hem de posar punt i final al nostre programa d'avui, que l'iniciàvem parlant amb l'Agustí Rillo sobre la incertesa de si es cobraran o no les aturades biològiques de l'encerclament en els ports tarragonins. Seguíem parlant del tresmall i de com preparar un pop amb all i oli amb Joan Argentó i Rafael Martí. A la cordilla del Gourmet hem escoltat a Ossifar i aquest tema, el rap és un peix. Carles Palomares ha estat el nostre interlocutor parlant de la Christmas Race. I com sempre també amb l'Aurora Requena parlant de temes importantíssims. Avui la osmoregulació dels peixos i aquestes activitats nadalenques al Museu Marítim de Barcelona, que ens les ha dansat el Manel de Ramon en conversa amb l'Ismael García. Res més, moltíssimes gràcies. Tornem la pròxima setmana amb un nou Blau Maria. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.